Ràdio Estel, sempre amb tu.
Un programa per tots aquells que no poden dormir, treballen de nit o simplement ens voleu fer companyia. De matinada, un programa d'actualitat social, consells per cuidar-nos i estar en forma, bones lectures i restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la 1 de la matinada. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 12 al 19 de maig, pelegrinatge a Polònia. Si encara no l'has fet, vine amb nosaltres i comparteix una experiència única. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda a Ràdio Estel, transmissió en directe del partit Betis Espanyol. Sintonitza amb els companys de Pericos Online i no et perdis cap detall del partit. Recorda que, degut al partit, el programa La Taula de l'Evangeli i la cantata del diumenge s'emetran just després de la missa de la catedral. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, Betis Espanyol a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De llibres i més. Un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Bona nit i benvinguts a una nova edició del De Llibres i Més. Benvinguts a aquesta edició del dissabte 1 de febrer. De fet, ja fa un parell de dies que ha arrencat a Barcelona la novena edició del Festival Barcelona Negra, trobada que enguany va des del 30 de gener fins al 8 de febrer. Una cita que arriba carregada d'una gran varietat d'interessantíssimes propostes per gaudir a fons de la novel·la negra, un gènere que cada vegada compta amb més seguidors. Es tracta d'una ocasió immillorable per conèixer millor aquest gènere literari que compta amb escriptors tan cèlebres i prolífics, per cert, com Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Martín o Francisco González Ledesma, per citar-ne només alguns noms. De tot plegat, del Barcelona Negra i de la literatura del misteri, us en parlarem durant el bloc del programa, durant el darrer bloc del programa. Abans d'això tenim altres temes que també són per nosaltres d'un interès especial, i és que avui ens visita Lluís Guilera, responsable de comunicació de l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, que ens parlarà, entre altres coses, del projecte de presentació de la Microsite de Labor Hospitalària. Serà una presentació que es fa el proper dimecres, el 5 de febrer, a la llibreria Claret a partir de les 7 de la tarda. I després de la nostra habitual connexió telefònica amb la Mar Arenaza, que està a Calella, rebrem aquí els estudis de Ràdio Estel a tres noies molt joves que comparteixen un projecte a la xarxa, al blog de literatura anomenat Els de Dalt. De fet, la pàgina web és www.elsdedalt.com, un espai des d'on comenten les obres literàries dels millors escriptors de la literatura universal. Elles són Irene Pujades, Anna Pazos i Júlia Bacardit.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
El proper dia 5 de febrer tindrà lloc la presentació del microsite de la revista Labor Hospitalària, una publicació dirigida especialment al públic sanitari i que tracta que aborda temes d'humanització, de bioètica, d'organització, també d'ètica i pastoral de la salut. Durant la seva llarga trajectòria, que va començar l'any 1948, la revista Labor Hospitalària s'ha caracteritzat pel compromís de ser un referent de primer ordre en el camp de les publicacions sanitàries, apostant en tot moment per mantenir el màxim nivell de rigor i qualitat dels seus articles. L'últim salt qualitatiu de Labor Hospitalària ha estat la indexació dels seus continguts i també la creació de la macrosite, que ofereix la possibilitat d'accedir a tot el seu fons documental. Avui ens acompanya el de Llibres i Més de Ràdio Estel, en Lluís Guilera, que és el responsable de comunicació de l'Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, província d'Aragó, Sant Rafael. Lluís, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, gràcies.
Ara el repte més important és la presentació d'aquest microsite, que és el que podem trobar aquí. De fet, tu avui ens ho avances, perquè és aquesta propera setmana,
exacte,
no?
Exacte, la presentació és el dimecres dia 5, el proper dimecres, a la llibreria Claret, a les 7 de la tarda, i bàsicament és un projecte en el qual els germans de Sant Joan de Déu estan molt engrescats, perquè és una manera d'oferir, de regalar el coneixement que nosaltres tenim de manera gratuïta, perquè hem digitalitzat tots els continguts des de l'any 1972 fins al dia d'avui, en el qual estan de manera gratuïta per qualsevol internauta que vulgui entrar a la microsite fins al 1211. Uh-huh. De l'11 fins al dia d'avui són de pagament per a aquelles persones que no siguin subscriptors. Però bàsicament el gran contingut, el gran gruix, està de manera gratuïta.
Suposo que hi ha hagut una feinada molt important, no?
Moltíssima.
Abans d'arribar a aquest
moment.
Sí,
sí, molta. Només, o sigui, recopilar tota la informació, digitalitzar la informació, clar, són molts números, ha costat durar molt de temps, però realment nosaltres ens vam sentar i vam decidir que era una manera en la qual poder oferir aquest coneixement que té la institució. Tingues en compte que Sant Joan de Déu, la província d'Aragó, Sant Rafael, estan treballant uns 8.400 treballadors, més 1.300 voluntaris. Per tant, és una organització molt gran en la qual es genera moltíssim coneixement i es generen moltíssimes coses que es poden compartir amb la societat. Llavors vam decidir que podíem començar amb la revista Labor Hospitalària, que, com tu molt bé has dit, està en funcionament des del 48. El que passa que des del 48 fins al 69-72 era una revista més de caire intern. Per tant, va començar a fer realment articles d'humanització, d'ètica i de pastoral de la salut a partir d'aquests anys, del 69-72, i per això vam decidir que el que era important de compartir eren aquests números fins al dia d'avui.
Uh-huh. Hem de parlar d'aquesta referència, com comentes, i d'aquesta consolidació de la revista. A banda d'aquest repte, que és el que presenteu ara aquesta setmana, teniu algun altre repte de presentar la revista d'alguna altra manera o de canviar continguts?
Sí, a veure, la revista des del 48 fins al dia d'avui ha tingut diversos canvis, no? Un considerable va ser el del 69-72, que et dic, en el qual de ser una revista de règim intern ha passat a ser una revista en el qual comptem amb persones destacades de bioètica, humanització i pastoral de la salut, en el qual fan articles. I després ha hagut canvis d'imatge. El més radical va ser el 2011, en el qual ja vam canviar radicalment de la imatge a la revista, vam introduir fotografies, vam fer un format molt més atractiu, una lectura molt més àgil, i llavors aquest canvi que ja vam iniciar en el 2011 s'ha consolidat en el 2014 amb aquesta microsite en el qual va poder compartir els continguts. També a partir d'aquest any hem indexat la revista, que això realment és important, sobretot per les persones que publiquen, perquè és factor d'impacte per les persones que volen publicar, i pensem que hem d'anar cap a aquest camí, no? És realment perquè ens vam donar compte que és una revista que està molt, molt mencionada amb tesis doctorals, però el no està indexada, jo penso que és un pas enrere, i ara estem un pas cap endavant. I això dona també un valor afegit a la gent que vulgui col·laborar amb nosaltres.
Mm-hmm. Els destinataris, com explicàvem abans, és pel sector, pel públic sanitari, tot i que suposo que també per tothom, no? Perquè es parla d'humanització, d'humanitat,
sí,
es parla de bioètica, no són aspectes que pot interessar a tothom en un moment determinat.
Evidentment, és un públic molt ampli, i a vegades pot haver-hi que hi hagin temes molt més focalitzades, posant algun tipus de target, com pot ser el sanitari, com pot ser gent relacionada amb la pastoral, o com pot ser algun target molt vinculat amb temes bioètics, però bàsicament és un ventall molt ampli en el qual, a veure, jo penso que és un producte que pot ser atractiu per molta gent. I bàsicament perquè també tenim una sèrie d'articulistes que són molt bons, no?, i són referents a l'estat espanyol. I llavors també era una revista molt desconeguda pel gran públic. Per això hem decidit que és una bona manera també de fer-la conèixer.
Avui també ho fem, la donem a conèixer a través de la ràdio, a través de Llibres i Més. De fet, vosaltres us incorporeu també, ens doneu suport en aquest programa. Una mica també ens comentareu de tant en tant les novetats que teniu. No sé com, quines són les novetats actualment o en què esteu treballant, Lluís.
Exacte. Bé, a part de Labor Hospitalària, que és una revista que fem nosaltres, que surten 3 números a l'any, nosaltres vam posar en marxa el 2012 un editorial, un segell editorial que es diu Sant Joan de Déu Campus Docent, en el qual hem tret una sèrie de llibres. L'editorial va sortir el dia 8 de març, que és el dia de Sant Joan de Déu, que és el nostre patró, del 2012, i vam sortir amb un llibre que era, per a nosaltres, era El cielo, d'Angela Jackson, amb pròleg de Paul Preston, en el qual recollia una biografia de Patience Dalton, que era una infermera brigadista que va venir aquí durant la Guerra Civil, i ens va semblar realment que tot el que realment deia era realment molt interessant. Llavors, ens va caure aquest text per casualitat a les nostres mans i va ser una miqueta com l'excusa de poder fer l'editorial. Llavors, aquest llibre el vam treure el març farà 2 anys i va ser el primer llibre que vam treure. Hem tret més publicacions i en traurem moltes més. Darrerament també estem apostant, com deia abans, molt en la línia de Labor Hospitalària, en treure publicacions digitals i gratuïtes. És a dir, a través de la nostra web, que és de la web del Campus Docent Sant Joan de Déu, que és santjoandedeu.edu.es, hi ha una botiga virtual en la qual es poden descarregar i es poden comprar els llibres que editem. Ja et dic, portem bàsicament 2 anys. Hem fet, de cara al públic, a la venda, 4 publicacions, i la primera és aquesta que t'he comentat, de l'Àngela Jackson.
Aposteu també, per tant, per les noves tecnologies, no?
Evidentment.
Que es pot descarregar els llibres.
Evidentment. O sigui, jo fa poc vaig estar en una taula rodona en la qual estàvem parlant de les noves tecnologies, que era un tren que passava, i no, és un tren que ha vingut a quedar-se. Per tant, que no agafi aquest tren, jo penso que pues, té els dies comptats.
I quina serà, per tant, la propera feina que preparareu?
Mira, aquesta setmana ha sortit un nou llibre, però aquest llibre és en paper, que és un llibre, és un manual de cuidadors per persones que tenen que estan cuidant a casa seva, pues, gent gran amb demència.
És un tema que està també molt d'actualitat.
Molt d'actualitat, no? Per això l'hem tret, perquè veure, nosaltres tenim hospitals generals en el qual ens donem compte que cada vegada la població és més gran, cada vegada quan més gran es fa la població comencen a sortir demències molt vinculades a la vellesa, i per tant vam veure que era necessari un tipus d'un petit manual en el qual donar les pautes a aquestes persones, aquests cuidadors, aquestes persones amb demència i gent gran, i vam veure que era una eina molt útil, a més en els diferents hospitals, per exemple en l'Hospital General que tenim a Sant Boi, al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, també han fet com una espècie com d'escola de cuidadors en el qual cada equips temps donen cursos de formació a les persones que tenen aquest tipus de perfil cuidant-lo, i llavors és el moment ideal per poder donar aquest tipus d'informació. I ens hem donat compte també que aquest llibre encara ha sortit, bueno, ens va arribar a les mans, ens va vindre a l'impremta el dilluns.
És novetat.
Novetat, encara no l'hem presentat, o sigui que... I volem fer una línia de manuals, no? Ja que estem molt vinculats a tot el tema sanitari, el Sant Joan de Déu, els germans de Sant Joan de Déu, és una ordre hospitalària, per tant, volem que aquest primer número no sigui l'únic i anirem fent més manuals de cara a les persones que tenen cura de malalts.
I els canals, els vostres canals de difusió, per tant, els centres hospitalaris, com comentes, i no sé si també a nivell de llibreries...
Sí, a veure...
Especialitzades o com?
Depèn del producte. Clar, el primer producte que va ser, per a nosaltres era El cielo, d'Angela Jackson, va anar a un canal comercial, podríem dir que el podies trobar a qualsevol llibreria, no? Aquest producte, que és molt més minoritari, entre cometes,
no?
És molt més específic, doncs, bàsicament, el volem distribuir al principi pels centres sanitaris i tots els punts de venda que pot tenir Sant Joan de Déu. Des de la botiga online que està la web del Campus Docent o la mateixa Biblioteca de Sant Joan de Déu. Clar, encara aquest llibre no ha sortit al mercat, ningú l'ha vist, no? Només el Consell Editorial i l'editorial. I veurem a veure si podem també, doncs, igual obrir un canal comercial, però la finalitat no és aquesta, és una finalitat molt més d'ajuda per a la persona que cuida aquest tipus de malalt i per tant, en principi, la comercialització no és el seu objectiu. Després hem tingut altres llibres, el segon llibre que vam treure, que és un llibre que ha tingut moltíssima acceptació, que és Neurologia Neonatal d'un Vistazo, En el qual, d'una manera molt gràfica, és un manual també, en el qual els metges d'urgències, els neonatòlegs i els neuròlegs poden veure les possibles malalties o algun tipus de patologia que es poden donar amb un recent nascut. Llavors, és un llibre que és amb llàmines, és bàsicament com, és com una edició com si fos un llibre d'un nen petit, no? Un llibre
molt didàctic.
Exacte, no? Molt didàctic, molt pràctic, molt visual. I aquest llibre el vam treure el desembre del 2012, ja hem fet una segona edició, perquè se'ns va anar de les mans. Aquest llibre sí que es pot trobar, doncs, bàsicament... Estem també intentant obrir més el ventall, però bàsicament ha sigut una venda online, també a través de la botiga virtual del Campus Docent Sant Joan de Déu i també arrel de la biblioteca. Llavors, aquest llibre, finalment, hem fet una segona edició, que la vam fer fa poquet, fa un parell de mesos, en el qual hem ampliat les làmines, hem millorat el contingut. En aquest moment s'està traduint a l'anglès, o sigui, traurem una versió anglesa, per tot l'àmbit, ja podríem dir, internacional, perquè ens estan demanant moltíssimes... Ens estan demanant molts llibres, però, clar, és en castellà, i llavors el volien en anglès i l'estem fent en anglès, i en breu també sortirà la versió castellana i anglesa en digital.
Uh-huh. Doncs recordem, Lluís, per acabar, l'acte d'aquest dimarts...
Dimecres, dia 5.
És obert a tothom, a la llibreria Claret?
Exacte, aquest acte, si algú vol acompanyar-nos, està benvingut, i és a la llibreria Claret a les 7 de la tarda.
Uh-huh. Es presentarà aquest microsite de la revista Labor Hospitalària. Lluís Guilera, responsable de comunicació de l'Orde Hospitalària Sant Joan de Déu, província d'Aragó, Sant Rafael, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a tu, moltes gràcies.
Fins aviat.
Vaig allunyar-me d'ella tan ràpid com vaig poder, fins a l'altre extrem de la sala, fins a arribar a l'escala, i avall pels graons, de rajola fins al vestíbul principal. No vaig veure ningú quan vaig sortir. El meu barret el vaig trobar sense que ningú me'l tornés. A fora, els jardins, resplendents, transpoaven un besllum sinistre com si estiguessin encantats i uns ulls petits i salvatges em vigilessin rere els arbustos, com si la mateixa llum del sol amagués algun misteri entre els seus rajos. Vaig entrar al cotxe i vaig tirar turó avall. Quina importància podia tenir l'indret on descansava el teu cos un cop ets mort? En una cisterna bruta o en una torre de marbre al cim d'un turó? Eres mort, dormies al son etern i no t'amoïnava aquesta mena de coses. El petroli i l'aigua et semblaven el mateix que el vent i l'aire. Havies dormit al son etern. No t'importava la mala mort que t'havien donat ni el lloc on havies anat a raure. Jo ara formava part de la teva mala mort. Molt més que en Rusty Regan, però el vell no n'havia de participar. Podia descansar tranquil al seu llit amb doser, amb les mans exsangues, plegades sobre la vànova esperant. El seu cor era un breu i incert murmuri. Els seus pensaments eren grisos com la cendra i al cap d'una mica ell també, com en Rusty Regan, començaria a dormir al seu son etern. De tornada al centre vaig aturar-me en un bar i vaig prendre un parell de whiskies dobles escocesos. No em vaig fer cap de bé. Només em van fer recordar les rínxols de plata i mai no la vaig tornar a veure.
La cultura a De Llibres i Més.
I ara és moment de saludar Mar Arenaza. Mar, molt bona nit.
Hola, bona nit, Emili. Com estem?
Molt bé, doncs avui aquí, a punt de sentir les teves propostes, que són tres, i concretament llibres que han estat escrits per metges. És així?
Correcte. Avui us vull parlar de tres llibres que sempre m'han semblat molt interessants i que tenen en comú que els autors han estat metges i utilitzen les seves experiències i coneixements per parlar de medicina, de metges, per a moltes més coses. Ordenats cronològicament, comencem per Arthur Schnitzler, un metge vianès que va viure de finals del segle XIX fins als anys 30 del segle XX i que pertanyia a la rica i culta burgesia jueva vianesa. El llibre que us recomano és Dr. Greisler, Médico de Balneario. Em m'ha encantat perquè és un llibre que està molt ben escrit, narra una part de la vida d'aquest personatge, d'aquest doctor, que és especialista en balnearis, o sigui, ja es dedica a un tipus de pacients adinerats i també amb les seves històries, i es centra sobretot en l'àmbit sentimental. Pensem que a l'època que escriu aquest autor aquest llibre també és l'època on s'està consolidant el tema del psicoanàlisi, i llavors doncs, realment té un tractament psicològic molt important. No és un retrat amable, sinó és crític i també d'una manera de ser de tota una, un tipus de persones, sobretot d'aquesta època, molt vanitosa, interessades i en un punt bastant irresponsable. La veritat és que atrapa molt i vol saber al final com, què li passa, no?, en aquest doctor. Bé, d'aquest autor n'hem sentit a parlar molt, sobretot doncs, dins de l'àmbit més germànic, i les seves obres, també de les més importants, hi ha, per exemple, Relato Soñado, que està traduïda també, i Teniente Gustav. Són obres molt modernes per la seva època, amb una tècnica i un contingut que no s'estilaven en el seu moment i van ser, de veritat, van cridar molt l'atenció. Van ser molt atrevides per l'època i també no, era una persona també molt curiosa. I com a anècdota, que els seus llibres van ser cremats a l'època dels nazis, just abans de la Segona Guerra Mundial, per tot el que representaven. A continuació, també us voldria parlar d'un metge canadenc que es deia Norman Bethune, amb el seu llibre Les Herides, publicat per Petites de Calabassa, perdoneu. Aquest senyor va morir el 1939 i era un personatge molt inquiet, ja des de la seva joventut. Ell decidia voler estudiar medicina. Un personatge molt intrèpid, amb molt de caràcter. Era difícil que encaixés dins de tots els àmbits de, on ell es movia i que ell va estudiar. I en aquest llibre recullen tres escrits molt significatius. Un primer sobre l'atenció sanitària universal, que tothom hauria de rebre, que sempre va ser la seva preocupació principal al llarg de tota la seva vida.
I que tant de moda està actualment.
Doncs sí, sí, sí. La veritat és que al llegir-ho dona molt que pensar, no? Perquè aquest llibre, aquest text, em sembla que és de principis del segle XX, i la veritat és que no hi ha tantes coses, no?, que hagin canviat. El segon text descriu la desastrosa evacuació de Màlaga durant la Guerra Civil, perquè ell va estar aquí en les brigades internacionals, era metge, i tot i que la seva escriptura és molt lírica, la veritat és que és molt impactant, no?, perquè el fet és poc conegut en si, però va ser desastrós, van haver-hi molts morts civils i va ser molt trist. I finalment el tercer text parla de les seves experiències també en zona de guerra, però a la Xina, perquè just després de la Guerra Civil ell va marxar a la Xina, que ja també hi havia guerra, i també explicava doncs, totes les seves circumstàncies. La veritat és que va ser una llàstima perquè va morir just després d'una operació, perquè es va fer un tall i va morir de sepsis, i està molt reconegut a la Xina i és com un heroi nacional. I aquest és un llibre també que és molt, molt interessant de llegir, i es llegeix molt bé. I finalment, Mikhail Bulgakov, que va escriure Diario d'un joven médico, publicat per Barataria, que és un autor rus, que abans de dedicar-se a escriure, perquè ell va ser autor i vivia doncs, a l'escriptura, va ser metge, i és una obra molt autobiogràfica, i descriu les vicissituds d'un metge jove acabat de sortir de la universitat, i on el seu primer destí és, bueno, molt lluny de casa seu en tots els sentits, en una zona rural i que s'ha d'adequar pues, tant als pacients que té com a les condicions de vida. I realment li costa, no? Però hi ha un sentiment doncs, d'ajuda i de vocació, no?, que preval per damunt de tot, tot i que realment s'ho passa bastant malament. Aquest autor va tenir una vida molt complexa, i també va ser durament represaliat per Stalin, tot i els seus èxits, era un autor d'èxit reconegut, però no, la veritat és que va morir a la misèria i abandonat de tothom.
Doncs aquestes són les tres propostes. Recordem breument, Mar, els títols?
Primer hem parlat del doctor Geisler, editat per Marbot, d'Arthur Schnitzler. El segon és Les Herides, de Norman Bethune, publicat per Pepitas de Calabaza, i el tercer, Diari d'un joven médico, de Mikhail Bulgakov, publicat per Barataria.
Doncs, Marc, gràcies com sempre i t'esperem el proper dissabte.
Moltes gràcies. Bona nit.
us ho hem anunciat a la portada del programa, avui us volem parlar d'un projecte cultural, d'un projecte que està a la xarxa recentment. De fet, és un blog de literatura anomenat Els de Dalt. Tenen pàgina web, www.elsdedalt.com, un espai des d'on comenten les obres literàries dels millors escriptors de la literatura universal. Les seves impulsores són la Irene Pujades, l'Anna Pazos i la Júlia Bacardit, que ens acompanyen avui al de Llibres i Més. Molt bona nit a totes tres.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Com va començar aquesta idea, Els de Dalt, i parlar de literatura a la xarxa?
Bé, el blog va començar, diguem que la versió aquesta que tenim ara, amb la pàgina web maca i tal, és de fa un any. I les tres, bueno, l'Anna i jo fa com 2 anys que l'estem fent, la Júlia també ja fa...
És més recentment que ha pres aquest caire més.
Sí.
De...
Per tant, diguéssim que ja funcionava d'una altra manera i ara vosaltres tres esteu implicades en el projecte, no?
És així? Sí, de fet va començar sent un blog només de cites... de
literàries,
però sense cap mena de contingut, i a poc vam anar fent i ha acabat sent el que és ara. Uh-huh. Però no ha sigut gaire premeditat.
Uh-huh. De fet, des del gener que esteu amb aquesta nova imatge, no? Els de dalt.com.
Exacte. Uh-huh.
Sí, bàsicament vam decidir abandonar el Blogspot i...
I saltar el domini, ja.
És l'única diferència, perquè el contingut és el mateix, bàsicament, uh-huh. I el to és el mateix.
Per la gent que ens estigui escoltant i que avui tingui la curiositat i entrin i cliquin elsdedalt.com, què és el que podem trobar?
Ressenyes dels llibres que ens agraden, principalment, una mica. És a dir, tenim manies, últimament hem estat parlant molt de literatura nord-americana, fa poc vam estar fent una exposició, també en relació amb això, en col·laboració amb una amiga nostra, il·lustradora, però en general són els llibres que ens agraden independentment d'èpoques, de llocs. No? Mm.
És a dir, que vosaltres llegiu un llibre, cadascuna de vosaltres, i a partir d'aquí feu la ressenya, o com va? O també teniu de gent, col·laboradors, no sé.
Bueno, bàsicament perseguim els nostres amics demanant-los que escriguin, però mai ho fan. Llavors sí, som nosaltres.
Ah, per tant, llegiu un llibre i feu la ressenya corresponent.
Sí, és interessant, clar. També hi ha molts llibres que potser no cal ressenyar-los.
I seguiu algun criteri concret? És a dir, us reuniu i dieu, doncs aquesta setmana volem publicar o hem de publicar 3, 4, 5 ressenyes i a partir d'aquí i decidim quines són les que hem de publicar o quines no, quin és el criteri. No sé si ho feu o és una mica... el que va sorgint.
Aquest seria el nostre plan ideal, per dir-ho d'alguna manera, però també les tres potser anem una miqueta liades i vulguis que no, això és una cosa que fem quan podem, tampoc. No hi dediquem prou temps com voldríem.
Tu n'hi do, però quan entres a la pàgina web es veu molt ben ordenada, no?, amb els seus apartats corresponents i amb contingut i, doncs això, que té un cert nivell.
Gràcies.
No, és veritat, les coses s'han de dir.
A veure, hi ha un cert ordre, però és el que diu ella. És un ordre encara una mica precari i potser hauríem d'actualitzar-ho més sovint i no
de
podem...
De fet, fa poc que heu començat, per tant, no?
Jo crec que a la definició de què fem ho posa. És l'únic lloc on no estem de pràctiques i, per tant, només escrivim quan ens ve de gust i de les coses que ens agraden. Uh-huh. I per això té aquest to tan... simpàtic.
Parlem una mica de les vostres... Vosaltres sou molt joves i esteu estudiant. No sé si els vostres estudis estan vinculats, estan relacionats amb la literatura, amb la cultura...
Sí.
De fet, les tres ens vam conèixer fent Humanitats.
Uh-huh. Bueno, sou estudiants d'Humanitats o ja sou llicenciades?
Jo estudio periodisme. Uh-huh. He fet alguna assignatura d'Humanitats també, però elles fan Humanitats.
Sí, ens vam conèixer a la facultat, diguéssim, i aquesta va ser l'entrada. Uh-huh. I sí que hem estudiat, evidentment, coses relacionades amb la literatura, però no crec que el que aprens a les aules i el que acabes fent després... Evidentment t'ensenyen, et donen les eines, però després és fer-t'ho tu una mica i... Bueno.
Sí, vull dir, no... Jo no recordo haver escrit cap ressenya en què pensi. Potser sí que ens ha donat eines com per buscar informació sobre els autors, el que sigui, i suposo que un mínim de...
El bagatge el tens.
De bagatge sí que ens ha donat, però tampoc... No crec que les... Vull dir... No crec que tampoc en sapiguem prou com per fer unes coses...
I quins objectius us marqueu a mitjà i a llarg termini? No sé si créixer més, si tenir més col·laboradors, si que no siguin només els amics, sinó que sigui més gent, si que pugui convertir-se en un portal de cultura de referència, perquè no sé si teniu molta competència a internet. Hi ha moltes pàgines web que estan dedicades, no, també a la literatura i a la cultura.
Home, nosaltres som gent bastant per tecnològica i, per tant, tot el tema de competitivitat a la xarxa no ens el mirem massa. Simplement anem escrivint el que ens ve de gust. Ara ens hem proposat començar a fer actes en el món real, diguéssim, i, bueno...
Actes de quin tipus?
Doncs hem fet algun passe de documental, potser fer alguna xerrada en col·laboració amb algun editorial, res així, no sé.
Sí, vam passar un documental sobre el John Fante, ara fa, què, 3 setmanes?
Sí, fa unes 3 setmanes.
I vam fer com l'acte oficial de presentació del blog i, bueno, ens agradaria anar organitzant xerrades i el que puguem, la veritat.
Una mica per fer, potser, simposis, coordinant diferents editorials, poder fer una mica això. Però és el que diu ella, intentar competir és una mica absurd.
És simplement crear el vostre espai, no?
Clar, és que internet és tan gran, Vita Breu i internet Lunga, no sé, no vaig llegir això, però és que és veritat, si t'hi poses a pensar molt...
I quina és la resposta que heu tingut a banda dels vostres amics, de, no sé si de la comunitat universitària, dels estudiants, s'ho miren, no s'ho miren? No sé si mireu també allò del registre d'entrades de la gent que hi passa i que entra en un moment determinat per la pàgina web.
Bé, el que, això no ho tenim, però sí que, bueno, potser una de les respostes molt gratificants que hem tingut és quan ressenyem llibres d'editorials d'aquí que són més petites o el que sigui, doncs sí que ens ajuden molt a nivell de xarxes socials o també és molt fàcil de col·laborar-hi, ens hem com mig posat en contacte i això sí que crec que és una cosa que ens agradaria bastant poder, doncs...
Fomentar.
Sí. O també quan algú que no coneixes de res et diu que ho ha llegit i que li ha agradat. Que dius, algú que no és la meva mare, saps? Està bé.
I a més, abans de tenir la pàgina web, teniu la compartiu a través de les xarxes socials, no? Facebook, Twitter...
Sí, sí, sí.
De fet, nosaltres, l'equip del programa, us va conèixer a través del Facebook.
Sí. Sí, també teníem l'objectiu d'intentar com allò de... anar penjant articles...
Sí, més actives...
Però això també és, bueno, requereix
com
temps...
Depèn una mica de la vostra disponibilitat,
sí.
No?
Sí. Mm. Però, bueno, sí que és un projecte que no fem... que sempre volem fer una miqueta més i no ens impedeixen les causes laborals i de guanyar-se la vida
tenim,
i aquestes,
no?,
coses més.
Uh-huh. Sí. I els criteris que feu seguir pels llibres, no sé si us heu imposat alguna... de dir, per exemple, no comentarem llibres comercials o no, o simplement us deixeu portar.
Totalment aleatori. Vull dir, això va com va. I això és algo que t'agrada i dius, mira, em ve de gust escriure alguna cosa.
És que si comences a posar ja... barreres d'aquest tipus. Ha de ser més això, sobretot.
Llegiu molt, vosaltres tres? Sou lectores...
Fem el que podem.
Però, de fet, potser a vegades també sobta una mica, no?, que hi ha gent jove que potser no... que passa més de llegir o que no li agradi la literatura. No sé si vosaltres sou, en aquest cas, un exemple, o si vosaltres veieu que sí, que hi ha molta gent jove del vostre entorn que li agrada llegir, que li agrada...
Sempre hi ha la mateixa quantitat de gent a qui li agrada llegir. El que passa és que sempre és un grup minoritari. Crec.
Sí, crec.
Sí, home, jo crec que al nostre voltant tothom... Sí, tothom llegeix bastant i nosaltres llegim lo normal, tampoc és que ens passem el dia tancades a casa, però...
L'altre dia vaig veure, no sé on, que la mitjana de llibres llegits per any a Espanya era 2 per persona.
I clar, és que és una mitjana.
Vist així, sí, clar, que som...
Som grans, sí, lectores, si ho compares amb els 2 llibres a l'any, som grans lectores, és fantàstic.
Exacte.
Tot i que, clar, que veure, sí que fa goig veure gent jove que li agrada la literatura, que li agrada la cultura, que llegeix i que escriu sobre això, no?
Però que si no ho fa gent jove, doncs... Bueno, gent gran. Ho fa gent gran, però, clar, hi ha d'haver una mica de substitució generacional, arriba un punt. Vull dir, clar, la gent jove comença, després... es converteix en gent gran lectora.
Escolta, si avui heu de vendre, heu de fer que la gent que ens escolta que entri a la vostra pàgina web, què els hi diríeu per vendre els de dalt.com? I també vull que m'expliqui una mica el perquè d'aquest nom, els de dalt.
Sí. El títol és perquè... jo crec que sempre tothom es pensa que som nois, però és perquè els de dalt, en teoria, són els escriptors que ens agraden. I llavors és com que jeràrquicament estan a sobre nostre perquè els admirem i tal. Però sempre hi ha moltes confusions.
Són les referències. El que passa és que, clar, també pot portar algun dilema perquè potser algun dia vols fer una ressenya d'algú que no t'ha acabat d'agradar. Llavors ja no és de dalt. Clar. Però bé, el nom jo crec que està bé, no?
Sí. I a nivell feminista també se'ns poden queixar bastant, sí, el bloc en general.
Uh-huh. Però és que els i les de dalt no...
No ens agradava.
No ens agradava a nivell de màrqueting. Però...
Uh-huh. I quins són els de dalt, de la Irene, l'Anna i la Júlia? Quins són els vostres autors preferits?
Jo així, ara, de sobte, sense pensar-m'ho gens, diria John Fante i Jonathan Lethem, però perquè són potser els últims que m'he llegit i estic així molt, molt passada amb això, però...
Bueno, jo i l'Anna crec que David Foster Wallace és com està a primera línia, però evidentment, jo que sé, n'hi ha molts altres.
Quines són les últimes ressenyes que heu fet, que estan ara disponibles quan entrem a la pàgina web, i les immediates, diguéssim, les que es veuen ara mateix, les més actualitzades?
La Irene ha ressenyat l'Ethem,
sí.
És l'última, crec.
Uh-huh. I... Ens pots recordar una mica què és el que has escrit?
Sí, és una novel·la que es diu Pistola amb música de fons, publicada per Males Herbes, i és una mena d'història... És una mena de trama detectivesca, però que després també retrata un futur així
avui
distòpic.
Avui parlem nosaltres, el programa l'hem dedicat precisament a la novel·la negra. I
doncs és una mena d'homenatge a Raymond Chandler, de fet.
Molt bé, doncs avui, avui dediquem
sí? Part de, pues mira.
El programa va, i per parlar d'això i de Barcelona Negra.
Uh-huh. Ah, sí, sí.
Clar,
sí.
Que és d'aquí molt poc.
Doncs no sé si voleu destacar alguna cosa més. Recordem als oients l'adreça, que és www.elsdedalt.com.
Sí, sí.
On te trobaran ressenyes de llibres interessants que estan fetes per la Irene Pujades, l'Anna Pazos i la Júlia Bacardit. Doncs que vagi molt bé i moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui
gràcies
al programa.
Tu.
Gràcies a tu.
Obrim el darrer bloc del programa d'avui després d'escoltar aquest fragment de la novel·la El son etern, un clàssic de la literatura negra i criminal escrit per Raymond Chandler i traduït al català per Albert Fuentes. Tal i com us comentàvem a la portada, des del 30 de gener fins al 8 de febrer té lloc a Barcelona la novena edició del Festival Barcelona Negra, un punt de trobada imprescindible pels amants del gènere negre criminal. Entre els nombrosos actes que enguany acull el festival destaca especialment l'entrega del novè premi Pepe Carballo a l'autor sicilià Andrea Camilleri, creador de la saga de llibres del comissari Montalbano i un dels representants més genuïns de la novel·la negra mediterrània. El cognom d'aquest comissari, creat per Camilleri, és un homenatge a Vázquez Montalbán, un altre dels clàssics del gènere. L'acte d'entrega del Premi Pepe Carballo se celebrarà el 6 de febrer a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Com us dèiem, el Barcelona Negre ve carregat d'un bon grapat de propostes d'allò més diverses i atractives, activitats multidisciplinars com taules rodones, concerts, exposicions fotogràfiques, obres de teatre, projeccions, trobades per l'intercanvi de llibres, discos i pel·lícules. En total, una oferta de més de 60 activitats gratuïtes. Pel que fa a les taules rodones i conferències, abordaran temàtiques tan variades com la corrupció, el periodisme de successos, els mètodes detectivescos, les falsificacions en l'art, l'urbanisme i la seva relació amb el crim o, entre d'altres, la violència masclista. Hi haurà també, durant aquests dies, una taula rodona dedicada als escriptors debutants en el gènere, és a dir, aquells que han escrit la seva primera novel·la negra, que reflexionaran sobre les perspectives de futur d'aquest tipus de literatura. I és que, com bé deia fa uns dies Paco Camarasa, comissari del festival i propietari de la llibreria Negra i Criminal, si ets un ciutadà de Barcelona i obres el programa del Barcelona Negra i no t'interessa res del que hi veus, hauries de començar a preocupar-te. El terme novel·la negra serveix per englobar altres subgèneres, com el de la novel·la policíaca o el de misteri. En qualsevol cas, es tracta d'obres amb elements comuns, com la intriga, els assassinats, els xantatges i els personatges obscurs. Són narracions que responen a una manera de mirar la societat que deu molt l'escriptor nord-americà Edgar Allan Poe, que, amb les aventures d'August Dupin, protagonista de Els crims de la Rue Morgue, va crear el primer detectiu de la història de la literatura. Resulta, si més no curiosa, la qüestió dels subgèneres que hem comentat anteriorment. El cert és que moltes vegades anomenem policial a un gènere, les obres més representatives del qual són narrades per detectius privats i no pas per policies, precisament. Des del ja citat detectiu Dupin, de Poe, passant pel detectiu Carballo, de Vázquez Montalbán, per Philip Marlowe, de Raymond Chandler, fins a arribar a Mandrake, l'advocat detectiu creat per l'escriptor brasiler Rubén Fonseca. Tots ells tenen en comú que són personatges que difícilment podrien existir a la vida real i, en cas que fos així, estarien molt lluny de ser policies. A la novel·la La dama del llac, una altra de les obres de Chandler, hi ha un passatge que, en certa manera, explica les raons per les quals Marlowe és detectiu i no pas policia.
En un moment determinat, un capità de la policia es disculpa per la incompetència d'un dels seus homes davant de Philip Marlowe i li diu: la policia necessita bons professionals, els millors, però els bons no estan interessats en ser policies i llavors ens hem de conformar amb el que ens arriba. Una cosa semblant passa en la política. No es tracta en qualsevol cas d'una afirmació aïllada. Altres obres de Chandler també contenen referències mordasses als agents policials, com en aquest fragment del Son Etern que escoltarem tot seguit.
La pluja omplia les clavegueres i esquitxava fins als genolls a les voreres. Uns policies, sapats, protegits amb impermeables, que brillaven com el tambor d'un revòlver, s'ho passaven d'allò més bé, mentre carregaven amb braços noietes somrients per estalviar-les dels llocs poc recomanables. La pluja repicava amb força a la capota del cotxe i l'aigua començava a filtrar-se a l'interior. Als meus peus va formar-se un bassal que em permetia tenir els peus en remull. Encara no havia entrat del tot la tardor, perquè tinguéssim aquella mena de pluja. Em vaig posar de mala manera l'impermeable i vaig afanyar-me al drugstore més proper per comprar-me una lliura de whisky. En tornar dins del cotxe, vaig fer-ne un ús suficient per entrar en calor i mantenir-me ben alerta. Feia massa que tenia el cotxe mal aparcat, però els policies no van cridar-me l'atenció perquè s'esmerçaven a carregar les noies i fer anar els seus xiulets. Malgrat la pluja, o potser justament perquè plovia, vaig veure que a la botiga d'en Jaeger hi havia moviment. Uns cotxes ben bonics van aturar-se al davant i tot un seguit de persones ben atractives entraven i sortien de l'establiment amb paquets ben embolicats. No només hi havia homes. Va aparèixer cap a les 4 un cupè de color crema, va aturar-se al davant de la llibreria i vaig poder albirar aquell rostre grassonet i el bigoti a la Charlie Chan mentre sortia apressat del cotxe i entrava rebent a la botiga. No duia barret i gastava una gabardina de pell verda amb cinturon. A aquella distància no vaig veure l'ull de vidre. Un noiet alt i molt guapo que duia una armilla va sortir de la botiga i es va endur el cupè més enllà de la cantonada. Al cap d'una estona va tornar a peu, amb els cabells negres i brillants aixafats per la pluja.
Raymond Chandler, Chicago 1896, La joia 1959, és sens dubte un dels grans clàssics del gènere. Les seves obres són reeditades constantment per diferents editorials i en l'actualitat no es pot parlar de novel·la de detectius sense dir el seu nom. Va començar a escriure novel·les a una edat avançada, després de perdre el seu lloc de feina en una companyia petrolífera. L'any 1939 va publicar la seva primera obra, The Big Sleep, traduïda al català amb el nom del Son Etern, on apareixia per primer cop un heroi narrador anomenat Philip Marlowe. El personatge va catapultar Chandler a la fama i li va obrir les portes de Hollywood, on va passar una temporada treballant com a guionista. L'any 1946, el cineasta Howard Hawks, amb la col·laboració de Chandler, el guió va adaptar The Big Sleep a la gran pantalla amb Humphrey Bogart protagonitzant el paper de Philip Marlowe, un dels personatges arquetips del gènere per excel·lència.
¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
Dudo que eso le sirviera de algo. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá, cree que podrá resolverlo?
No será difícil.
¿De veras? Creí que un asunto así requería algún esfuerzo.
No demasiado.
¿Cuál será su primer paso?
¿El de costumbre?
No sabía que hubiera una costumbre.
Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en 10 fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa.
También he leído el cómo llegar a ser comediante.
¿Oyó lo de la copa?
Hablo en serio, señor Marlowe. Mi padre es... Sírvase usted mismo. Ahora escuche, señor Marlowe. Mi padre no está bien y quiero que este asunto le dé las menos preocupaciones posibles.
Es así precisamente como pensaba llevarlo.
Ya veo, sin secretos profesionales.
No.
¿No quería usted una copa?
He cambiado de idea.
Entonces... ¿Qué opina de mi padre?
Me ha gustado.
A él le gustaba Sean Regan. Supongo que sabrá quién es.
Ajá.
No juegue al escondite conmigo. Papá quiere saber dónde está, ¿no?
¿Y usted?
Claro que sí. Marcharse así no estuvo bien por su parte. Papá se puso muy triste, aunque no quiera confesarlo. ¿Se lo ha dicho a usted?
¿Por qué no se lo pregunta?
No veo por qué tiene que hacerse el listo, señor Marlowe. Y no me gustan sus modales.
A mí no me enloquecen los suyos y no he pedido esta entrevista. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. Así que no trate de confundirme.
Nadie usa ese tono conmigo.
Oh.
¿Cree que se puede tratar a las personas como si fueran focas amaestradas?
Me suele salir bien así.
Qué amable es usted.
¿Qué es lo que le preocupa?
No era por lo de Sean que papá quería verle.
¿No?
¿Podría encontrarle si papá se lo pidiera?
Tal vez. ¿Cuándo se fue?
Pues hará un mes. Desapareció una tarde sin decir una palabra. Encontraron su coche en un garaje particular.
¿Encontraron? ¿Quiénes?
¿Papá no se lo ha dicho?
Sí, me ha hablado de Regan, pero no era ese el motivo de mi visita. Eso es lo que usted quería obligarme a decir, ¿no?
Le aseguro que no me importa lo que pueda decir.
Entonces, ¿por qué perder el tiempo? Adiós, señora Rutledge.
El que converteix Raymond Chandler en un clàssic no és només la magistral posada en escena dels elements propis del relat d'intriga, sinó també la capacitat de traçar un relat i un retrat cínic de la societat, d'aprofundir en la mentalitat de les persones a través dels seus actes més vils i també de les seves rutines. És aquí on resideix la segona lectura, aquella que va més enllà del simple entreteniment del joc d'imaginar l'assassí i anar descobrint pistes que el propi autor col·loca per generar la intriga.
Un homenet d'ulls brillants estava arrepapat rere el volant. Vaig mirar-me'l mentre la pluja picava contra la meva esquena. Els seus ulls van parpellejar rere l'espiral de fum d'una cigarreta. Les seves mans tamborinaven a la prima roda del volant. No acaba de decidir-se, vaig dir. L'homenet va empassar saliva i la cigarreta va tremolar-li els llavis. Crec que no ens coneixem, va dir amb una veueta tensa. Em dic Marlowe, sóc l'home que he intentat seguir amunt i avall des de fa un parell de dies. Jo no segueixo ningú, senyor. Doncs aquesta carraca sí. Potser no pot controlar-la. Tant se val. Ara vaig esmorzar a la cafeteria a l'altra vorera. Demanaré un suc de taronja, bacó i ous ferrats, una torrada, mel, 3 o 4 tasses de cafè i un escuradents. Després pujaré al meu despatx, que és a la 7a planta de l'edifici, que té just aquí al davant. Si no té una ànsia irrefrenable que l'arrossega, li demanaria, si us plau, que pugi a veure'm i buidi el pub. Avui només he d'engreixar la meva metralladora. El vaig deixar parpellejant i me'n vaig anar. 20 minuts més tard intentava airejar el soe d'amor que feia servir la dona de fer feines i obria un sobre gruixut i vast amb la meva adreça escrita en una bonica cal·ligrafia antiquada i punxeguda. El sobre contenia un breu escrit impersonal i un gros xec de color malva per valor de $500 pagadors a Philip Marlowe i signat en nom de Guy de Briseis Stenwood per Vincent Norris. La bona nova va alegrar-me al matí. Tot just quan començava a complimentar l'imprès per ingressar els diners al banc, el timbre va avisar-me que algú havia entrat al cau que feia servir de recepció. Era l'homenet del Plymouth.
Llibres, literatura i més.
I aquest diumenge a partir de les 8 de la tarda tindrà lloc a la Sala Jamboree Jazz Club de Barcelona un concert molt especial que forma part del programa del Barcelona Negra. Es tracta de l'actuació de la Big Blues Band amb Dani Nello, l'orquestra més poderosa de blues i swing del país, que han preparat un repertori especial en sintonia amb la celebració d'aquest festival. Sonaran músiques que evoquen l'imaginari de la novel·la negra amb arranjaments a càrrec d'Ivan Kovacevic i la codirecció amb Dani Nello. S'ha de dir que de Dani Nello, saxofonista i compositor, és un gran amant de la literatura i el cinema negre criminals. No en va, la seva trajectòria musical té forts vincles amb aquest gènere i ha participat també en projectes com ara bandes sonores per les novel·les d'Andreu Martín i espectacles musicoteatrals. També ha dedicat diversos treballs d'estudi a explorar els sons de la ficció negrocriminal. L'any 2010 va publicar el disc Noir, un conjunt de composicions que, com veuran, acompanyen a la perfecció les millors peripècies detectivesques. Amb la cançó Mister Yo, de Dani Nello, ens acomiadem fins dissabte que ve. Que passin una molt bona nit i una molt bona setmana. Ens trobarem novament aquí, a Ràdio Estel, el de Llibres i Més. Salutacions cordials en nom de tot l'equip, d'en Santiago Gorgas i en Jordi Pacheco, que han estat al guió, en Mario Ramírez, al control tècnic, i aquesta setmana la veu dels fragments de El Son Etern han anat a càrrec de Mercè Raga. Que passeu una molt bona nit.
A Ràdio Estel,
de llibres i més.
Un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. Especial, autèntic, amb personalitat, amb criteri. L'estil que va amb tu. L'emissora que va amb tu. La música de Ràdio Estel és la que et defineix. Ràdio Estel, la música i tu. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. La crisi ens empesca per les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no.
Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau.
El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal. L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Deixem als envejosos la tasca de proferir injúries i als necis la de contestar-les.
Luis Emmanuel Dupati, literat.